sun, do-do-do. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do-do. Here comes the sun, I say, it's all right.
I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per la província de Castelló de Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia.
Ja vam parlar l'altra volta que vostè va estar així de les elèctriques i el benefici que tenien, però mire, jo li la convidé a que senca, suposo, no sé si l'ha sentit, al periodista Vicent Vallès, que en Antena 3 feien referència a, i mostraven un document de la Unió Europea on demostra que el govern sí pot baixar l'IVA de la llum. Anem a sentir-lo, si li pareix?
Sí, sí.
Coincide con este episodio de frío extremo una subida también extrema del recibo de la luz, de hasta un 30% en lo que llevamos del mes de enero. Esto ha abierto un debate sobre si el gobierno debería bajar el IVA de la electricidad para abaratar el precio a los consumidores. Es un debate idéntico al que se produjo hace un par de meses con el precio de las mascarillas. En un primer momento, la ministra de Hacienda dijo que la Unión Europea no lo permitía.
Me parece importante volver a recordar que hoy por hoy el reglamento europeo impide la bajada del IVA de las mascarillas.
En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el IVA de las mascarillas, como ya habían hecho Italia o Portugal, y el gobierno español se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra de Hacienda volvió a poner la excusa de Bruselas, diciendo que no recomienda a la Unión Europea que España baje el IVA de la luz.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al gobierno español bajar el IVA de la luz. Este que van a ver es el documento que le han enviado a nuestro corresponsal comunitario, con el que hablaremos dentro de un momento. Es la directiva de la Unión Europea. En su artículo 102... Esta
directiva... Bueno, va a mostrar el documento que está bien y que hemos sentido. Y claro, no sé si al final es el IVA el que tienen que baixar o es beneficios, ¿no? De les elèctriques.
Està molt ben plantejada la pregunta, perquè així el que cal posar en qüestió és els beneficis astronòmics que estan tenint les elèctriques. Unides Podem sempre hem plantejat el mateix, en absoluta coherència. Hem plantejat, per una banda, i això anava en el nostre programa, el crear una empresa pública d'energia, que no és una cosa comunista o bolivariana, com ens acusen alguns, perquè resulta que en França, en Itàlia, en molts països, tenen una empresa pública d'energia, que és molt important per al tema de abaratar els preus i per la promoció de les energies renovables, que són imprescindibles pel canvi climàtic, però és que a més abaraten també la factura de la llum. De manera que esta proposta nostra venia del nostre programa i continuarem a reivindicar-la, però no està en l'acord de govern. Jo vull aclarar que en l'acord de govern signat en el Partit Socialista, el govern de coalició, a l'acord sí que se marca el compromís de canviar, de reformar el sistema elèctric, de reformar el sistema de marcació de preus, perquè és un sistema molt pervers que se va establir per el senyor Aznar, pel Partit Popular, al 97, i que marca uns beneficis astronòmics. Està fet al servei, evidentment, d'enriquir a les empreses, en aquest cas les elèctriques, en un oligopoli on elles marquen els preus d'una manera absolutament abusiva i genera aquesta situació en la que, conforme més necessitat n'hi ha i més consum de la llum per la situació, o la ciutadania més la necessita, puja el preu de manera artificial, lo que es diu de los beneficios caídos del cielo, le llaman. De manera que aquesta regulació és la que hi ha que canviar. Això està previst en l'acord de govern i, evidentment, des d'Unides Podem estem pressionant perquè això se faça. És canviar el sistema de marcació de preus perquè és absolutament abusiu.
Sí, perquè si el que se demana és una rebaixa de l'IVA, l'IVA cal recordar als nostres oients, a la gent que està en aquest moment pendent del que s'està parlant en aquesta ràdio, l'IVA està precisament per a tindre més hospitals, més col·legis, més bones infraestructures. El que se tracta és de...
De reduir, de que, com tu dius, uns clar, beneficis.
No reduïm l'IVA, sinó reduir els beneficis, perquè si reduïm l'IVA és algo que a les elèctriques no els perjudicarà en absolut i que ho acabarem pagant també als espanyols.
I a més és que l'IVA no és el causant, jo vull repetir, vull insistir a la gent que ens escolta que l'IVA no és el causant dels preus. El que és causant dels preus excessius és una regulació perversa establerta per el Partit Popular en el 97. I en el compromís de govern està i se canvi i sa modificació del sistema. A més, nosaltres continuarem plantejant la importància de tenir una empresa pública d'energia.
I també ja reduir la part fija de la factura.
Efectivament, per això la marcació dels preus és un sistema que se pot fer de manera molt adequada per atendre les necessitats de la ciutadania, no perdem de vista que l'electricitat és un bé essencial, com passa en l'aigua, per exemple, de manera que és molt important que tingui una regulació adequada per a que ningú deixi de poder accedir. Jo vull recordar que en el nostre país quasi 7 milions de persones pateixen pobresa energètica i això és absolutament injustificat en un país...
Claro, però quan s'està protegint les elèctriques acaben existint aquestes portes giratòries de la gent que utilitza els mitjans de comunicació per a seguir devenent aquests interessos i després acabar col·locant-se. Per tant, no demanem una baixada de l'IVA, demanem una baixada del preu de la llum.
Una baixada del preu i tu acabes de nomenar-lo de les portes giratòries. Tot el món sap que Unides Podem plantegem que cal prohibir les portes giratòries, que per a que la gent ho entenga és una manera de, comprar polítics. En el sentit que tenim a polítics, pues està el senyor Aznar, o el senyor González, Felipe González.
Sí, en este cas...
Polítics, molts polítics, massa polítics de determinats partits, que resulta majoritàriament del Partit Popular, però també del PSOE, que resulta que han estat governant i acaben a sou, per uns sous milionaris, en aquestes elèctriques a les que han beneficiat en les seues mesures. Nosaltres plantegem que n'hi ha que acabar en això, evidentment.
Era per la polèmica que havia suscitat el fet de que Vicent Vallès, el periodista Irene Antena 3, demostrarà que la comunitat no era la Unió Europea el que ens prohibia baixar l'IVA, que en això té raó, però sí que és de veres que el que demana el seu partit no és aquesta baixada de l'IVA, sinó la renegociació en les elèctriques que han heretat, no?
Sí, sí, reformular el sistema elèctric, el sistema de marcació de preus, abusiu i fet al servei d'un oligopoli elèctric que al final és el que posa les normes en aquest país.
Finalment no se pot investigar el rei emèrit, no?
Pues això pareix. Sembla ser que en una democràcia i en un país on existís una monarquia parlamentària, jo vull recordar que aquesta és la definició monarquia parlamentària, el Parlament no té cap competència de cara a controlar i conèixer què és el que està passant en la monarquia, con lo qual és una cosa absolutament indignant, quan no rocambolesca, vaig a dir-ho d'aquesta manera. Jo crec que molta gent, més enllà de que defenga la monarquia o la república com a mode d'estat, nosaltres tot el món sap que som republicans i plantegem que la manera més democràtica d'un estat és una república i l'elecció dels càrrecs. En aquest cas, jo crec que també a les persones monàrquiques els té que interessar a les forces i als partits monàrquics els hauria d'interessar que hi haguera absoluta transparència i control democràtic d'una institució important com és en aquest país, la monarquia. I ens trobem en una situació que és absolutament impensable en una democràcia més assentada, on resulta que tenim el rei emèrito que està fugit, que està, no sabria dir la paraula exactament, en una dictadura d'aquestes sangrientes del Golfo Pèrsico, i ens trobem com que resulta que nosaltres, com tota la ciutadania, estem pagant, estos dies, avui s'hi ha publicat, que n'hi ha ahí uns gastos de persones del seu séquito, les seues persones que estan en ell, els viatges allí, tota la seguretat, per descomptat, patrimoni nacional, patrimoni nacional, és qui està pagant tot això, tota aquesta estància del rei emèrito allí, que és una cosa absolutament irregular i que han fet arran de que s'han demostrat que n'hi havia ahí irregularitats, diners en paraïsos fiscals, targetes blacks, etc. De manera que, respecte a la comissió d'investigació, tot el món sap que nosaltres l'hem presentat més vegades. En altres ocasions, des del Congrés s'havia dit que això no era, des lletrats del Congrés havien dit que no era objecte d'investigació, però vull recordar que en aquesta ocasió els lletrats del Congrés van dir que sí a aquesta tramitació, però en la mesa del Congrés se van negar PSOE, Vox i el Partit Popular a que s'investigui. Nosaltres pensem que és una situació absolutament irregular en una monarquia parlamentària i en una democràcia on resulta que no podem controlar en absolut què és el que està passant quan hi ha clares indicis, anem a dir, quan no hi ha evidències d'irregularitats, d'evasió fiscal, no podem controlar i s'està parlant d'absoluta impunitat en una institució, en el rei, on resulta que encara que estiguera robant als espanyols no se pot investigar. I és més, no podem ni saber el que s'està costant el seu exili allà dorat. De manera que és una cosa realment indignant.
En este cas, lo que vostè apuntava de que el Partit Socialista, perquè clar, que el Partit Popular, que Vox, inclús Ciudadanos, són partits monàrquics, i ells ho diuen públicament, com que no ens sorprèn als ciutadans el cas en què el Partit Socialista se nega a aquesta investigació, jo pense que com a vostè, com a la gent de la seva formació, que són d'esquerres, es deu sorprendre, no?
Sí, però no només a nosaltres, sinó a molta gent de les bases, des de l'ego del Partit Socialista, i a molta gent demòcrata d'aquest país. Jo vull insistir en que més enllà de que ho siga republicà o siga monàrquic, en una democràcia parlamentària se té que poder investigar. Té que haver transparència. Tot el que tenga que veure en opacitat, en impunitat davant dels delictes, això no és compatible en la democràcia. Siga un monàrquic o siga republicà. Uh-huh. És absolutament exigible en democràcia que se puga controlar per part de la ciutadania, del poder sobirà, que és la població, la ciutadania, que se puga controlar què és el que està passant, què és el que n'hi ha de cert del que s'està publicant per tot arreu, què està passant en uns delictes ja clars, com el tema de les targetes black. Uh-huh. Si ens diuen que això, que són impunes davant de tot això, pues bueno, no sé què més se pot dir en democràcia, que una institució que estan robant directament, se pot passar això i que no se sàpiga, que no se tinga que investigar, és absolutament insòlid.
En este cas, el que parla ben és que se paguen sous i viatges als tres assistents de Juan Carlos I, del rei emèrit. Això és algo que ho paguen tots els espanyols.
Sí, sí. Això, més tots els gastos de seguretat, patrimoni nacional, però bueno, jo vull dir, no ho sabem. No sabem quan és el muntant perquè resulta que no hi ha absoluta, en absolut no hi ha res de transparència i no podem saber ni tan sols ja no si ens estan robant, no podem saber ni el que ens està costant tota aquesta situació.
En este cas parlem del xoque entre les dues formacions que estan en este moment en el govern, que és Unides Podem i el Partit Socialista. Però jo recorde que el president, l'actual president del govern, se declarava completament en contra de la monarquia. És dir, que ens sorprèn que ara en aquest
bueno,
moment...
Esa incoherència és absolutament inadmissible, però bueno, jo torno a dir que més enllà de que ho se definisca més monàrquic o més republicà, en una democràcia, i quan parlem d'una monarquia parlamentària, ahí fa falta un control polític. No pot ser que el rei, no pot ser que la institució monàrquica pugui actuar de la manera que vulgui, pugui evadir diners, tinga diners en paraïsos fiscals, etcètera, 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 i no hi ha cap control per part de les institucions democràticament triades.
Una altra de les coses que també en aquest moment s'està parlant molt és de la ministra Irene Montero. A vostè, com a dona, què li pareix que ella siga el foco de totes les crítiques que hi ha, que va, de totes les ministres que hi ha, siga Irene Montero la que... siga el que està en el ull de l'huracà.
Sí.
Contínuament,
No. Està...
Diga el que diga.
Sí, sí, sí. Bueno, això ho veus una campanya molt clara orquestada per, sobretot per la dreta, a la que per desgràcia molta gent se unís, sense saber la transcendència que està tenint. Forma part de la campanya que estem patint, bueno, no cal dir-ho, Unides Podem, i la nostra formació política i els nostres representants, especialment els de Podemos, estan absolutament sempre en el punt de mira de la dreta, en espionatge, en acoso, en acusacions infundades i una persecució a les xarxes i mediàtica absolutament inadmissible. Mire, eh? De manera que la crítica, perdó, democràtica sempre és saludable en una democràcia, però estem parlant d'acoso, no? I estem parlant de que en aquest cas la ministra dona igual el que diga, però tot el que isca de les seues, de les seues declaracions o a mesures del ministeri les tergiversen quan estem parlant de polítiques feministes que són molt valentes i molt necessàries en un país on realment fan falta polítiques feministes valentes que defensen els drets de les dones i que s'hauria de posar el foco en el que està passant, en la bretxa salarial, en la desigualtat, en la discriminació, en tot el tema de la justícia que està afavorint, diríem així, a les manades estas de violadors i no està realment protegint a les dones sí, en la violència.
El que passa és que cada vegada que dona una entrevista totes les frases que diu les analitzen una quantitat de experts en màrqueting. I vostè, no sé, suposo que no ho sabrà, però nosaltres que treballem en el mig sabem que és ben fàcil treure titulars. Mira, l'últim és...
I treure de context és molt fàcil.
Que Irene Montero diu les mujeres tienen derecho a tumbarse en el sofà i ver una pel·lícula.
Molt bé. I sa frase, treta de context, pareix una tonteria. Mm-hmm. Però ocorre que això estava en el context en el que Irene Montero, la ministra d'Igualtat...
Sí, és que estem en directe i no se sentia bé el sí. Micro. Ah, ara se sent, Marisa.
Sí, dir aquesta frase treta de context pareix una tonteria, però resulta que la ministra d'Igualtat el que estava parlant era el tema dels usos del temps, dels usos horaris i del repartiment de les responsabilitats en la societat respecte als cuidados, la dependència i l'atenció a les persones. I el que estava parlant era d'una cosa molt senzilla i molt denunciada històricament pel moviment feminista. I és que resulta que les dones són les que habitualment són les que se fan càrrec, i això no cal explicar-ho a ningú perquè tot el món ho veu. Les dones són les que carreguen a la seva esquena el cuidado de les persones dependents, de xiques i xiquetes, del treball de la casa, etc, etc. De manera que davant d'aquesta situació de discriminació és molt important, és el que plantejava la ministra, un repartiment de les responsabilitats, no només dins de la parella o dins de la família, sinó també social, en el sentit que el tema de los cuidados és una responsabilitat també social. I necessitem serveis públics, per exemple, per al tema de l'atenció a persones dependents o escoles infantils, etc. Per a que les dones puguen tindre una vida on se puguen permetir també tindre vida personal i no només dedicar-se als altres. I acaba ja dient que hi ha xifres molt clares del temps que dediquen les dones a la casa, a los cuidados i a la dependència, en definitiva a la família, i el temps que dediquen els homes, i això està més que estudiat i més que descrit, no és un invento de la ministra.
Sí, mire, jo quan vaig llegir aquesta frase no me vaig alarmar tant, perquè clar, jo entenc que la gent que avui té 20 anys, les xiques que tenen avui 20 anys, gràcies a que van hi haure un moment en què vam dir no te tumbes, hem entrat els dos i els dos hem de fer el sopar, els dos hem de manir la casa, gràcies a que moltes dones se van partir l'ànima en un moment donat, avui aquestes xiques de 20 anys espere que no ho hagin de fer, això ho espere.
Però esperem.
Entrar a casa i entrar en el teu home i que el teu home directament se'n vagi a enxufar la tele i que tu te'n vagis a la cuina, a mi me pareix que això el sonarà a moltíssimes dones. I si no, pues bueno...
I és un patró que se repetís, no pensem que la gent jove s'ha autosuperat, per desgràcia, les lluites del moviment feminista han aconseguit canviar moltes coses, però bueno, no tant com voldríem. I de fet, quan hi ha enquestes al respecte d'això, pràctiques masclistes en aquest sentit i de control, etcètera, etcètera, són pràctiques que continuen donant-se també en la joventut. Per això fa falta una acció valenta, en aquest cas des del Ministeri, però des de totes les administracions, per impulsar l'educació, la prevenció i també l'atenció, per descomptat, a la violència de gènere, acompanyament a les víctimes, etcètera. Són polítiques que des del Ministeri estan impulsant. Però és el punt de mira de la, de la dreta que vol descalificar i donar per descomptat que el feminisme és un invento de la ministra.
Mire, diputada, jo li convidaria a que la meva companyera de programa, que ella és molt més jove que jo, diguera si això ho veu el seu entorn.
És que quasi me desnuque així, diguent que sí tot el rato amb el cabet, no? Dient que sí, o sigui, no me pareix gens alarmant i sa frase de la ministra Montero dient que les dones tenen dret a estar en el sofà perquè és una realitat. Gent jove de la meva edat encara seguís fent això, seguís dient el meu home m'ajuda en casa, no és ajudar, és la seva obligació perquè també és a casa i totes aquestes conductes igualitàries es tenen que donar i ensenyar des dels col·legis i des de casa i és molt important que totes aquestes conductes masclistes s'acaben per a que les nostres filles no tinguin que lluitar enfront d'això. I jo crec que moltes persones, moltes de les que estem ací hem viscut diguem conductes masclistes cap a la nostra persona, no? Dia darrere dia.
I si parlem de dones, de maltractament, és dir, de dones que sofrixen violència masclista, estem parlant de dones que a lo millor són persones que tenen un empleo públic, que són visibles i que segueixen partint esta lacra social.
Sí, sí. Per desgràcia, bueno, és la realitat que hi ha. La violència masclista no entén. En aquest cas, els deberes de classes socials. Els deberes que, en principi, una dona, quan més recursos tinga, també personals i de sostenibilitat personal, i que tinga un treball i una independència, en principi, podrà eixir més fàcilment una situació en quant que puga viure de manera separada o puga fugir d'esta persona. Però, per desgràcia, la violència se dona igual en totes les classes socials. La feina de les administracions públiques, i ahí ho té molt clar la ministra, des de luego, i el Ministeri d'Igualtat, totes les administracions han d'impulsar la lluita contra aquesta lacra, que és absolutament, no sabré ni com és horrorós, no? És horrorós perquè les xifres no paren, no paren, no paren. És molt terrible, i clar, fer bromes en este tema, no? I fer una broma de dir que si se tenen que tombar al sofà o no, quan resulta que el discurs és les dones han de tindre els mateixos drets que els homes, i en este cas, per exemple, de la violència, evidentment, n'hi ha que acabar en aquesta situació, i això vol dir recursos. Per això el Ministeri d'Igualtat està exigint i volent, i ara sap, en els pressupostos generals de l'Estat n'hi ha molts més recursos per a igualtat, perquè ahí fa falta impulsar polítiques que tenen que veure en l'acompanyament a les víctimes, en la prevenció, com estava dient la companya, se té que previndre, en educació, n'hi ha que fer campanyes de sensibilització encara. Les administracions s'han d'acollir, han d'acompanyar, han d'ajudar aquestes dones a eixir d'aquesta situació. I això és inversió. I n'hi ha que lluitar contra la bretxa salarial, n'hi ha que donar a ajudar a les dones, per exemple, en el tema de la inserció laboral, a moltes dones que si no tenen realment la manera de buscar-se la vida, anem a parar d'aquesta manera, fora de la seva casa, en un maltratador, malament ho tenen. Moltes estan realment lligades perquè no tenen recursos per viure a soles. I això no s'arregla posar-les en un centre.
Sí, però, per exemple, les que se queden sense recursos, no? Tu tens la teua carrera, acabes la teua carrera, te cases, o te poses a viure la teua parella, i n'hi ha un moment donat en el que se té que decidir si són pares o no. I, evidentment, pues, són pares, val? Pues, tu te quedes embarassada, després un pati... i a lo millor decidisses que vols quedar-te a casa un temps per a cuidar el teu fill perquè tens tot el dret. Allò és on es comença i se subjugament, és a dir, la dona ja no se reenganxa al món laboral, ja no desenvolupa la seva carrera professional i és on es comença. Sí, Maria, dime.
Sí, fixa't que hi ha hagut fa poquet un exemple d'un empresari molt famós, crec que era de Suïssa, que era milionari, no me recordo de quina empresa era, i s'ha deixat de banda el seu treball sent empresari per donar prioritat a la carrera de la seva dona.
Uau.
No? Va ser una notícia molt comentada, crec que abans de Nadal, i clar, el van ficar com a imatge, perquè clar, ell era un gran empresari, emprenedor, ho tenia tot, i ho ha deixat de banda per a que la seva dona puga fer carrera. I però, això és notícia.
És un fet tan aïllat.
Clar, és un fet tan aïllat.
És notícia.
Exacte.
Quan tantes dones han deixat de costat el seu futur, clar, per a poder formar una família. I cada volta que la ministra Montero diu algo és per ella. Sí, sí, i jo no sé,
és una persecució,
Marisa,
una persecució vostè, que és ideològica,
vostè
òbviament.
Que la veu al Congrés, no sé, ella com s'agarra a aquestes coses?
Home, és difícil i és dur, igual que l'assetjament que estan patint a sa casa, ella i el vicepresident, que tenen ahí permanent des de fa mesos, a gent acosant-los a la porta de casa, insultant, impedint una vida normal a una parella, a una família, entre xiquets, això és absolutament insufrible. Però jo també vull dir que es veig forts, els dos, i en este cas a d'ella, la veig forta, molt convençuda, perquè estem parlant de gent que ideològicament té molt clara les coses, té molt clara la funció que té en política i en este cas, en este moment, en aquest ministeri, i quan una persona té molt clar el fonament ideològic i el que ha de fer, pues tot això te dona molta força per superar dificultats que no hauria d'estar patint.
Clar, però en este cas sabem que el vicepresident, que pues bueno, ell ho demostra i està ahí, però és que ella ho ha de demostrar dos voltes més que ell.
No, contínuament.
A més, això és prou trist,
la persecució. Aquí la dreta ha fet un treball...
Sí, sí, però i totes les dones les que més apleguem a criticar-la,
Sí, sí, sí.
No, però és que per això una dona que té que estar en un alt càrrec té que demostrar o treballar dos voltes més que un home per estar ahí dalt.
Sí, sí, sí. Si eres feminista, saps que estaràs en el foco de l'acusació total. La dreta, jo volia dir que la dreta i la ultradreta han fet un treball sistemàtic de desprestigi del feminisme i en este cas d'una persona com és ella que representa en este moment, pues, bueno, en este cas com a força nostra política i del govern que està defensant aquestes postures i en esta situació és el punt de mira d'ataque absolutament i misericorde. I el que has posat, l'exemple que has posat, està molt ben posat. Parlem d'una frase que, treta de context, pareix una xerrada, quan resulta que està parlant d'un tema molt profund i un tema realment que és sangrant, que és la desigualtat que hi ha en aquesta societat, que requereix polítiques públiques i recursos públics per lluitar contra això. És una cosa que tot el món entén. Però, bueno, la lluita contra el feminisme i el treure les coses de context...
En este cas, avui, Marisa, jo suposo que tenien que dedicar aquest espai a la ministra Montero perquè, perdó, no hi ha dret i s'inquina que tenen en ella. Podes fer coses més o menys criticables en les decisions polítiques que prenga, però cuidao, sempre és per el mateix puesto.
I és una persecució contínua.
Sí, Marisa, sí. Saavedra, se'ns acaba del temps.
Bueno,
com sempre.
Altre dia continuarem en altres temes.
Molt bé, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better.
Una nova nota de compromís on ens deia que ens congratula que Beteta per fin hagi regularitzat la seva situació. Però allò correcte seria retornar al poble els diners públics cobrats del mes de setembre i novembre. Per a tractar aquest tema estan així en aquest moment el grup Compromís. La seva portaveu, Maria Fajardo, bon dia.